Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya, a Catalunya Ràdio.
Hola, com esteu? Benvinguts al Revolució. Segon programa de la setmana. Avui, per cert, fem un número capicua i primer, el 373, una combinació matemàtica no gaire freqüent. Dit aquesta curiositat, us diré els quatre motius que us presentem perquè durant la pròxima hora deixeu sèries, mòbils i xarxes socials de banda i us concentreu en el Revolució. Memories follow me left and right. I can feel you over here, I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Motiu número 1, entrevista a l'experta en intel·ligència artificial, Ramon López de Mantaras. És cert que és una tecnologia que, com pronostiquen alguns experts, ens pot dur a l'extinció? De seguida en parlem. Motiu número 2. Com ha canviat i canviarà la tecnologia la vida dels estudiants que aquesta setmana han fet la selectivitat? En parlarem amb el publicista Jordi Urbea. Motiu número 3. La ciberseguretat és un dels problemes més greus a què ens enfrontem avui dia. És un problema i a la vegada tot un repte. Avui ens visita l'experta en ciberseguretat, Selva Orejón. Motiu número 4, i acabarem el programa parlant d'una sortida professional amb un enorme potencial, el món agrari i forestal. Coneixerem l'Escola Agrària del Solsonès. I a tot plegat, com sempre, hi sumem la vostra participació. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa amb l'etiqueta Revolució Cat Ràdio a Twitter o a Instagram. Comencem a revolucionar-nos! Tanques els ulls uns segons i quan els obres la tecnologia ha fet tres passes endavant. Però on arribarà aquesta cursa que sembla imparable? Desenvoluparem els algoritmes fins a un punt en què ja no els fem falta? En quin moment la intel·ligència artificial serà més intel·ligent que la humana? I què passarà amb nosaltres si algun dia els ordinadors deixen o decideixen que els fem nosa? Són preguntes inquietants contra les quals no hem d'amagar el cap sota l'ala. En volem parlar avui amb Ramon López de Mantaras, que és una persona experta. Podem dir moltes coses del Ramon López, però jo crec que és un dels grans experts mundials en intel·ligència artificial i amb això resumim tot una miqueta. Benvingut a la Revolució, què tal?
Molt bé, moltes gràcies.
Algunes d'aquestes preguntes que hem plantejat al principi et semblen una mica exagerades o no? Digue, saps que sí, eh?
Completament exagerades.
Molt bé, anem a centrar-ho així una mica. De l'1 al 10, fins a, en què ens hem de preocupar? O fins a quin punt ens hem de preocupar de la intel·ligència artificial?
A veure, depèn hem de matisar una mica, no? Sobre si la intel·ligència artificial suposarà una extinció de la humanitat, 1 o 0. De l'1 al 10, 0.
Caramba, és que hem vist moltes pel·lis de ciència ficció.
Masses.
O sigui,
això és un problema, sí, efectivament.
Okay.
I antropomorfitzem massa. Ara, si m'estàs dient l'ús de la intel·ligència artificial per part de persones que en fan un mal ús i que ens pot afectar, i aleshores podríem dir 6, 7, 8, un grau alt de preocupació, perquè aquest és el problema, finalment. No, la intel·ligència artificial en si mateix són programes, és software, és un programari. No té intencionalitat, no té desitjos, no té creences, no té res. Si som nosaltres que ho programem i que els hi programem els objectius i que ho fem tot. Vull dir que no ens hem de confondre aquí. Per tant, òbviament, sí que ens hem de preocupar d'un mal ús de la intel·ligència artificial, això sense cap dubte.
Ara parlem del tema del mal ús, però fent un passet enrere, quan dius que són programes i que no tot això que estaves explicant ara, l'objectiu final no és que siguin capaços al final de decidir per si mateixos coses?
No.
No?
No.
O sigui, mai seran intel·ligents en el sentit humà
mai.
Que atorguem el terme intel·ligència?
Absolutament mai. Sóc categòric amb això.
Exacte. No, és que normalment algun diu... Algunes vegades hem parat del tema, moltes vegades hem parat del tema del programa i la majoria diu, de moment, no.
No.
Vostè diu mai.
Mai.
Ok.
Jo m'atreveixo a dir mai. Amb la tecnologia actual, amb la basada en el silici, amb el concepte de màquina de Turing, que és el concepte formal que hi ha al darrere del que és un ordinador, mai. jo no sé què d'aquí, segles o no sé quan, amb una altra tecnologia diferent. Imaginem la pel·lícula Blade Runner. Allò no són robots fets de circuits electrònics i de metall i de plàstic. Són éssers orgànics, amb enginyeria genètica i amb biotecnologia i amb bioenginyeria. Tenen cèl·lules vives, són biològics. Bueno, no sé si mai fos possible...
arribar a aquest extrem de tecnològic.
Crear aquest tipus d'éssers. Llavors, potser sí, no ho sé. Però, bueno, amb la tecnologia aquesta que coneixem avui dia, i és la que tothom projecta a partir d'això, eh? Tots els que diuen això projecten a partir de la tecnologia actual, eh? O sigui, no matitzen pas, eh? Diuen, estem suposant que partim dels ordinadors actuals i de softwares cada vegada més sofisticats. Aquí, categòricament, mai.
Parlem parlem d'aquest mal ús. Per on van els trets quan parlem de mal ús? Se m'acuden algunes coses, per exemple, que a mi em preocupen molt com a periodista, per exemple, no? Una fotografia que al final no sabré si és real o si és fictícia. Un vídeo d'un polític o del president del Barça dient qualsevol barbaritat, que arribarà un moment en què no podrem distingir-lo de la realitat, no? Aquest seria un mal ús, per exemple?
Sí, és un molt bon exemple i és un problema que ja el tenim sobre la taula. No hem de parlar de llarg terminisme i de coses futuribles que dèiem abans de ciència-ficció, sinó que ens hem de focalitzar en aquestes coses que són problemes reals avui dia. Ja, amb aquesta intel·ligència artificial generativa que hem vist aparèixer els últims mesos, doncs això està multiplicant aquest problema, està amplificant aquest problema. No és que abans no generessin textos, notícies falses, imatges falses, ja es feia.
S'ha fet sempre.
Sí,
de la segona història de la humanitat, segurament.
Exacte. El problema ara és que això és molt, molt, molt més fàcil de fer, i amb el tema de les xarxes socials, internet, la seva propagació és instantània i massiva. I això és realment és el gran problema que tenim ara. Per mi és un dels grans problemes que tenim sobre la taula, entre altres, eh? No és l'únic, però aquest és un problema molt important, perquè si arriba un moment en què ja no sabem què és cert, què és fals, ja no ens creiem res, això ens estem carregant la societat. Pot tenir unes implicacions brutals. La societat... i amb la societat la democràcia. Jo això és el que em fa molta por. Tota aquesta... una altra cosa que em fa enorme por, no, gens la intel·ligència artificial, com deia abans, 1 sobre 10, no? O 0 sobre 10. El que em fa moltíssima por és aquest increment enorme que hi ha del feixisme, no només al nostre país, malauradament, sinó a molts altres països del món. I això ens ha de preocupar molt. I això és resultat de molta mentira que polaritza. Hi ha moltes mentides que s'estan dient sobre el tema d'immigrants i 50.000 coses més que a mi em posa els pèls de punta quan les sento, i que aquest discurs el fan servir aquesta gent per atraure vots. I no només aquí, Trump, ja veurem què passarà amb les següents eleccions als Estats Units. Això sí que em fa una por enorme, que torni a sortir el president dels Estats Units, un golpista, perquè és un golpista, que va fer amb la sala del Congrés. A veure, això sí, no té un altre nom, vale? Aquest senyor, en lloc d'estar a la presó, es presentarà a través d'unes eleccions.
Sí, és un possible candidat.
I penses que no faran servir totes aquestes tècniques d'intel·ligència artificial sofisticades per generar fakes i tot això? Clar que ho faran.
O sigui,
clar que ho faran.
Fins ara,
ja ho han fet i ho faran.
És que ara que el sentia estava pensant què hauria fet Goebbels, per exemple, amb intel·ligència
artificial,
no?
Estaria encantadíssim. Estaria encantadíssim.
Ah.
Sí, gent monstruosa com aquest senyor, no li vull dir ni senyor, doncs estaria encantadíssim amb l'intel·ligència artificial, però malauradament hi ha molts Goebbels encara al món.
Sí, i pel que m'està dient cada vegada més, i hi estem d'acord, eh? Per tant, un dels problemes és el mal ús, que és el que passa sempre en qualsevol eina tecnològica, de fet, eh? Un ganivet.
Sí, absolutament.
El pots fer servir per tallar un bròquil i pots clavar-li a l'ull a una persona,
eh? Un martell, un ganivet...
El que sigui, no?
Ara parlem d'un instrument més...
Exacte.
Més sofisticat, eh? Menys tangible que un objecte, no?
On el mal no és tan clar,
No és tan clar, és molt més subliminal tot això, no? I per ho fa més perillós.
Una altra cosa que preocupa també sobre la intel·ligència artificial a nivell de la societat és el fet que estigui traient llocs de treball de persones que fins ara doncs, tenien la seva ocupació relacionada amb mixtes temes que la intel·ligència artificial el soluciona en molts casos millor, molt més ràpid, de manera més eficient i de manera més econòmica, no?
Sí, bueno, estem veient coses més o menys com el que dius. El que passa que, compte, no hem de confondre un lloc de treball amb tasques associades a un lloc de treball. Jo no veig gens evident, ni a curt, ni a mitjà ni a termini, ni a llarg termini, no ho sé, que es puguin substituir pràcticament totes les tasques que comporten una activitat dins d'un lloc de treball. Algunes sí i altres no. Algunes les que és obvi que se n'estan substituint algunes. Ara ens ho hem de mirar des del punt de vista que potser són aquells aspectes més rutinaris. Quan es parla de treballs rutinaris, abans es parlava de la robòtica, no sé què, i es deia, home, substituiran aquells treballs rutinaris, es pensava en els treballs rutinaris físics.
Sí.
Però hi ha els mentals també. Hi ha el treball mental, que també intel·lectual, que també és rutinari. I aquest és susceptible, i ja ho estem veient, de ser automatitzat. Efectivament, no. El que passa que d'aquí, algunes prediccions que han fet alguns, com el Carl Frey i altres, que parlaven d'un 47% de llocs de treball que desapareixeran, això, altra vegada, és un d'aquestes persones que, en la meva opinió, és un genet de l'apocalipsis, que tampoc se li ha de fer massa cas. Mm-hmm. Això ho va dir el 2013, 10 anys més tard, si això hagués fos cert, tu no creus que 10 anys més tard ja començaríem a veure conseqüències molt terribles? Potser no hi hauria aquest 47% encara, però segurament hi hauria un percentatge prou elevat. Uh-huh. I estaríem tots, bueno, super, super preocupats, i potser hi hauria una revolució als carrers. No ha passat pas, això, no? Hi ha moltes coses que s'han dit i diuen alguns d'aquests profetes de l'apocalipsis que no es compleixen i no es compliran. I podria donar-te altres exemples menys apocalíptics, que la tecnologia semblava que havia d'assolir certes fites que no s'han assolit. El senyor Elon Musk va dir l'any 2015-16, no recordo quan,
que
l'any 2020-21 estaria ple de cotxes autònoms per tot el món, nivell 5 d'autonomia, que no cal ni volant ni res. Tu els has vist?
Jo no.
I encara tardarem, no? Hi ha un hype, una inflació i unes sobreexpectatives al voltant de la intel·ligència artificial i de la robòtica que no són justificades, és pseudociència, no estan justificades. I què pot passar? Ens podem trobar amb que esclati aquesta bombolla i trobem a travessar una travessia del desert, un altre hivern que se'n diu de la intel·ligència artificial, perquè veurem que moltes coses no es compleixen i es refredarà tot això. Jo anticipo que en un màxim de 5 anys no parlarem de res similar als xat GPT i GPT i tot això, que aquests models de large language models, que diuen en anglès, grans models de llenguatge, per mi tenen els dies comptats. Hi haurà altres coses molt més interessants, que realment comprendran millor, no comprendran el món com nosaltres, però comprendran millor que aquests no comprenen res.
No.
No comprenen absolutament res.
No, la veritat és que no.
I com que, a més, té incontinència verbal, és a dir, que no sap callar, per això inventa. Quan no sap algú, ho inventa. Quan no troba referents...
En aquest sentit és molt humà, eh? En aquest sentit
sí,
és molt humà a moltes persones
veritat,
que conec.
És veritat. Jo, per exemple, parlo molt.
No ho deia per vostè, tampoc, eh? No t'ha fet... Com a mínim, en aquest context, avui ja pot fer-ho jo, que l'hem convidat per això. Després, a casa, ja no sé què li diuen, eh? Però aquí sí que necessitem que aquesta faceta es manifesti.
Molt bé.
Parlava del ChatGPT, que és veritat, és una eina amb la que estem tots jugant literalment.
Sí.
A veure què passa si faig això.
No, efectivament,
clar,
sí.
És un globus que s'acabarà desinflant, segurament. Uh-huh. I aleshores, perquè a mi em sembla una mica primitiu, fins i tot, l'interfície d'escriure una cosa.
És força primitiu.
El futur passarà per dir-ho, no? Suposo, perquè interpreti la meva veu de manera natural.
La tecnologia avui ja permet... No, el fet que sigui escrit... A veure, quedi molt clar una cosa. És factible... Avui dia és factible que el reconeixement de la parla està prou avançat com perquè tu puguis interaccionar amb ChatGPT parlant. El fet que ChatGPT no hagi previst que la interfície sigui parlada, sinó per text, no vol dir que no es pugui fer.
Es pot fer, però encara no ho tenim tan normalitzat com entro al ChatGPT i pregunto.
Clar, perquè aquesta funcionalitat encara no està disponible al ChatGPT, però es podria.
Però podria ser perfectament. Ara, sí. Ara mateix podríem tenir una interfície on jo li dic que, escolta, digue'm amb veu.
Exacte.
O apunta'm un cel blau i aquí no sé què, i posa'm a la dreta això i allò i tal, no?
Podries, o fer un text i dir, escolta, resumeix això, no? O completa'm això, o millora'm aquesta frase, i podries fer-ho tot parlat. I la resposta podria ser escrita i també podria ser síntesi de veu, també podria ser, també és factible això.
Acabem una mica amb els perills reals o no relacionats amb la intel·ligència artificial i després parlem dels avantatges que té, perquè és evident que en té també.
Oh, i tant.
Algun altre perill amb el que haguem d'estar amatents o ja ens hem repassat una mica els més importants?
No, home, no, hi ha una llista bastant llarga, no? Ens està afectant molt la privadesa, tot i la privadesa sembla que ja fa temps que molta gent sí, ja ha renunciat.
La regalem, no és que la renunciem, regalem, és que la regalem directament.
La regalem, no, ni tan sols la venem, la regalem, efectivament. Tot això que hem dit abans, no? De les i la manipulació. Òbviament, una de les primeres coses que et venen al cap quan parles de situacions on aplicacions absolutament poc desitjables, per no dir per ser suaus, o d'intel·ligència artificial, és tot el que veure amb armes letals autònomes, no? Que ja s'estan utilitzant. Se sap que s'han utilitzat en conflictes. A Líbia se sap que hi ha moltes sospites de que s'estan utilitzant de manera autònoma drons amb finalitat bèl·lica, finalitat de matar, a la guerra d'Ucraïna. Uh-huh. El que passa que aquí la seguretat absoluta no hi és, perquè aquests drons, el mateix dron ja ve equipat perquè pugui o bé ser teleoperat des d'algú, des d'algú que està en una a terra,
és
una estació, sigui, de control, fins a que sigui autònom. És a dir, que tu li puguis dir, mira, busca aquests objectius, li proporciones imatges d'aquests objectius, va volant, l'envies, l'has d'enviar a la direcció apropiada, òbviament, i quan veu que fa matching, compara les imatges que té en memòria, emmagatzemades, que les has posat tu, uh-huh. Si han posat alguna persona les ha posat, tancs o el que sigui, no? O objectius, no? En principi.
O una fàbrica,
O fins i tot persones, uh-huh. Cuidado, compte. I fa aquestes comparacions i quan detecta, hi ha matching, doncs s'acosta i dispara, no? Això ho pot fer, com deia, en aquesta manera més o menys autònoma, perquè és qui decideix, qui troba l'objectiu i qui decideix és el dron, o tot pot ser supervisat i controlat per un operador que rep les imatges i decideix si pulsa o no el botó de disparar. A Ucraïna no està clar si és teleoperat tot el que està passant o hi ha algun tipus de dron autònom. Jo sospito que ja s'ha fet servir drons autònoms per a Ucraïna.
El més curiós de tot és que la història es repeteix. Una altra vegada, una guerra on es proven noves tecnologies i on, malauradament, s'avança amb algunes tecnologies, però a expenses d'unes quantes vides humanes. Estem parlant avui amb Ramon López de Mántaras, com dèiem, un dels grans experts mundials en intel·ligència artificial. Ja hem vist que no cal ser apocalíptics, ni molt menys, com a mínim des del seu punt de vista, i que hi ha determinades informacions i percepcions que són absolutament equivocades. Sí que caldria una regulació en molts aspectes. Per exemple, alguns dels problemes que hem vist, és obvi que s'han de regular d'alguna manera, i això suposo que és el que han estat reclamant alguns experts, no?, amb intel·ligència artificial, també.
Sí, efectivament, cal regular. No és tan fàcil com sembla, perquè s'ha de mesurar com es regula. Jo no tinc la vareta màgica. Crec que Europa no ho està fent malament amb la AI Act aquesta llei sobre intel·ligència artificial, que ara és un esborrany, encara no està acabada del tot, amb això de la intel·ligència artificial generativa que parlàvem ara, tipus GPT i tot això, i les imatges i això, falses i tot això, que pot generar imatges. s'ha de tocar a l'esborrany que hi havia, de fet ja l'està incorporant, ja tenen en compte aquesta IA generativa, perquè aquesta IA generativa vol dir que la responsabilitat no és només de l'usuari, del que fa l'aplicació final, sinó que se li ha d'exigir responsabilitats als desenvolupadors d'aquesta IA generativa, és a dir, Google, Microsoft, OpenAI, perquè venen preentrenades i per tant ja hi ha allà una responsabilitat de com has fet aquest preentrenament en base a què l'has fet.
El biaix, etcètera. Vull dir,
compta amb tot això. I això fins ara no es contemplava, fins recentment. Però jo penso que sí, que cal regular. El que passa que, el de la regulació, hi ha una cosa molt curiosa. Persones com el Sam Altman, que és el director executiu, el CEO d'OpenAI, que és el que començat amb tot això, perquè és el que va deixar anar la bèstia, permetem que li digui així, la bèstia d'aquesta del GPT, del ChatGPT, de manera que centenars de milions de persones l'usin, va ser molt imprudent fent això, en la meva opinió, perquè s'havia hagut d'estudiar molt abans, amb antelació, els impactes, i no ens hauríem trobat amb moltes coses que estan passant, no? La va deixar anar, allà, va fet com un gran experiment,
i ara demana la regulació.
Que es reguli. Bueno, escolta'm, és un bomber piròman, aquest senyor. Clar. Ni més ni menys. És que això és inacceptable. Saps per què ho fa? I a més se'l rep amb alfombra vermella pel Pedro Sánchez, pel Macron i pels grans caps d'estat. Ell vol que es reguli, però vol ser ell que digui com s'ha de regular. I l'altre dia, amb la compareixença al Senat, ja es va veure el llautó. Mm-hmm. Perquè ja va dir... en alguns, i ell s'incluïa, que com que som considerats i ètics, farem les coses ben fetes...
I per això estic aquí, que es noti...
Que estic preocupat. Nosaltres sí que podem desenvolupar això i ens heu de donar la llicència per fer-ho. Però hi ha d'haver un pas previ de llicenciar. Per què ho diu això? Perquè va en contra de l'open source. Va en contra de tots els que estan fent codi obert. Perquè diu, mireu, el codi obert... Clar,
qualsevol
pot afegir i pot incorporar.
O sigui que la demanda amagada de regulació és una exigència de control, en el fons.
Control, i que continuï sent jo, el senyor Sam Altman, qui controla tot i qui decideix tot. I a mi em deixeu tranquil. Això és inacceptable.
Mm-hmm. Doncs jo em quedo al final, com a resum, amb que hem de regular les persones i no tant la intel·ligència artificial, que és el de sempre. Ramon López de Mantaras, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, encantat.
Tots coneixem algú que desborda actitud i estil. I si no el coneixes, és que aquesta persona ets tu. Doncs saps què? Ara també coneixeràs el seu nou cotxe. O potser serà el teu. Nou Toyota Aygo Cross, el crossover urbà que sobrepassa totes les expectatives. Gaudeix-lo amb Smart Connect i la seguretat que t'ofereix Toyota Assist, sempre a l'altura.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Revolucionant la publicitat. Amb Jordi Urbea.
Aquesta setmana s'han fet les proves d'accés a la universitat, la famosa selectivitat. En volem parlar durant els pròxims minuts, però no volem parlar de resultats ni de notes, sinó de com s'està transformant el món educatiu. I l'exemple de les famoses PAU ens ajudarà a centrar-nos també en aquesta qüestió. Jordi Urbea, vicepresident d'Ogilvy Espanya i CEO d'Ogilvy Barcelona, ben tornat a la Revolució, com estàs?
Molt bé, i tu, què tal?
Per cert, per molts anys, va ser el teu aniversari fa poquet, quina cara!
Ahir. 53, ei, però suman a gust, cap
sí, senyor,
problema.
Sí, sempre.
Aquestes coses que vas afegint ni anys, quin dia passa, anem penya la meva àvia, però sí que ho faig... No em queixo.
Bueno, ets bessons, que això és una molt bona notícia.
Bueno, sí.
En aquest sentit compartim el...
Ah, molt bé, molt bé. Llavors estàs a prop de fer-los o els has fet?
Jo els faré el dia 18 de juny.
Doncs estàs aquí, doncs estàs a tocar.
Entro a la cinquantena.
Ei, gran edat, ja t'ho dic jo ara, millor que els 40.
Això em diuen. De moment falten uns dies i no estic notant res, però bueno, és igual, ja ho veurem quan hi arribem.
Bueno, molt bé.
Dèiem, mira, parlàvem de l'edat, no, a veure, no només per fer la brometa, sinó que també les coses han canviat moltíssim des de com nosaltres vam fer la selectivitat en el seu moment, fins a les proves que s'estan fent ara, no? Què et sembla aquesta evolució tan radicalment diferent, no? Perquè aspectes és igual, amb altres no.
Jo encara en faria més, eh? Jo seré encara molt més radical, sí. Jo crec que encara la meva humil opinió, i possiblement perquè tinc nanos d'edat que estan a mare d'estudiar, trobo encara moltes coses es fan molt a l'antiga manera, no? Sí, i crec que hem de ser capaços d'afegir noves maneres de fer, noves maneres d'actuar, que crec que actualment no les estem tenint en compte, no? I ja no parlo de dir si fer servir més ordinador, menys paper. Jo crec que inclús les formes d'ensenyar, les formes de practicar, les formes de fer treballs, tot això, escolta, no té res a veure amb el que fèiem, per sort, però encara jo crec que està lluny del que crec que hauria de ser. Però bueno, tot això sempre de cada mestrillo tiene su librillo, eh?
Clar, és evident que l'educació s'ha d'encaixar en el món, que va canviant cada dia, però també ha de tenir un peu en coses que han de ser sempre iguals, o no?
Mira, jo crec que hi ha coses que són sempre iguals, o almenys jo intentaria pensar que hi ha una sèrie de coses que són les que hem d'anar posant en pràctica la nostra vida diària, no? Però, per exemple, que és el tema que et volia tractar avui, no? Dic, com afectarà tot això de la intel·ligència artificial en el tema de l'ensenyament, no? Llavors, jo sempre poso un exemple, que és, jo fa uns mesos, quan vaig començar a remenar el ChatGPT, doncs vaig agafar el meu fill gran i vaig dir, escolta, abans que me'l faci anar malament, i vaig dir, escolta, te vaig explicar què és això i aviam com ho veus, no? I de cop i volta, un cap de setmana el trobo enredat tot el dia amb el ChatGPT, vaig estar dic, ja l'hem liada parda, no l'ensenya correctament. Llavors ell, en lloc d'enredar-se a copiar utilitzant el ChatGPT, el que feia és que li volcava el contingut del que tenia que estudiar i el ChatGPT li demanava que li fes exàmens i li fes preguntes, i així va estar tot el cap de setmana. Home, jugant contra el ChatGPT. Llavors vaig pensar, ostres, he fet bé en explicar-li que això és una eina que ben utilitzada té una capacitat molt gran d'un ús bo, i en canvi, si ens el mirem com ens estan dient avui en dia, que quasi l'hem de tancar i l'hem de parar i l'hem d'aturar perquè si no el món canviarà, doncs home, jo crec que entre una cosa i l'altra segur que hi ha uns punts intermitjos que hem de ser capaços de treure-li el màxim de suc, no?
A veure, el debat sempre és el mateix quan arriba una tecnologia tan disruptiva com aquesta, no? Té una vessant molt interessant i una vessant fosca. És una eina, i les eines depèn de com les facis servir, no?
Claríssimament.
Jo no sé tu, però jo no sé, a la meva època, amb la meva època, és que clar, diran aquests termes, quan jo tenia
En la EGB,
quan jo tenia edat de fer selectivitat, no sé què hauria passat si hagués tingut totes aquestes eines, el ChatGPT, el Notion...
Bueno, clar, és que clar,
tot això...
Clar, tu avui t'atures un moment i dius, escolta, dius, ara agafes una eina com aquesta que m'encanta, que es diu el UTLDR, que és una eina que el que permet és agafa un àudio de YouTube i et fa un resum d'allò que parlen en l'àudio del YouTube.
M'interessa. UTLDR, és això?
Correcte.
U.LDR.
Correcte. Llavors, clar, aquest tipus d'eines, dius, ostres, escolta, vol dir que es menja una conferència d'una hora i mitja i et dona un resum del que ha dit més interessant aquella persona? Doncs a mi em sembla que és una eina potent. És a dir, no cal que m'estigui una hora i mitja. Dona'm l'essència d'allò que hem escoltat i aprèn tu mateix. O al revés, llegint el que t'ha donat l'eina, llavors escolta't tu la conferència i digues si haguessis fet tota la forma diferent aquest resum. Clar, segons com tu miris, dirà, bueno, és que llavors no tindràs la comprensió per tu mateix i no ets capaç de fer un resum. Escolta, no és per això. Vull dir que hi ha temes que tens que resumir, no? Aquest cap de setmana la meva filla estava en un tema d'ètica, no? Estudiant ètica. Clar, jo me la vaig mirar, pobra noia, que un patiment per aprendre-s'ho de memòria. I llavors vaig pensar, bueno, està bé fins a un punt, no? I llavors aquell... quantes hores li ha de dedicar-li jo quan el millor que li agrada és les matemàtiques. I llavors, ostres, potser hauria de volcar-li la seva energia amb això, no? Per això dic que tot aquest tema té molt de debat i, clar, jo no sóc un docent ni sóc un expert en això i em ficaria en un lloc que no tocaria i segurament si obríssim els micròfons ens matxacarien, no? Però jo crec que, de veritat, les eines que tenen avui en dia els nostres nanos és per fer un canvi gran a les nostres vides. Si els ensenyem a utilitzar-los bé i a fer-lo amb fi de bé, jo crec que és una eina molt potent. I si és veritat, la disrupció de la intel·ligència artificial en l'educació serà molt més gran que la que vam tenir amb l'internet. Nosaltres anàvem a la biblioteca, t'ho recordo, no? A fer els treballs, a fer els apunts, fotocòpies, a apuntar...
I a transcriure literalment el que posava l'enciclopèdia.
Correcte.
No?
I aquí ara hi ha una sèrie d'eines que et permeten fer-ho molt més ràpid. Doncs ensenyem-los a treure el suc en aquestes eines, ensenyem-los a analitzar si aquestes eines el que et donen és bo o no, que sapiguer-ho comparar, contrastar si la informació és bona o no. Jo crec que si ho fem bé, escolta, l'oportunitat és enorme. És enorme.
Va, ets un gran defensor. Anem cap a l'altra banda, només per una estona. Estava pensant, jo no sé quan tot, hi ha tantes eines que potencien tant la immediatesa i la rapidesa, sobretot, com a valors principals, no sé si es perden coses pel camí. La capacitat de frustrar-se, la paciència, la persistència.
Sí, sí, també és cert. És cert. Jo sempre acabo fent l'exemple de sempre, no? Quan envies un WhatsApp a algú, estàs esperant immediatament la seva resposta. Sí. Però no tothom està pendent del WhatsApp tot el dia, no? Llavors hem d'aprendre que hi haurà gent que et contestarà més ràpid i una altra que et contestarà més lent. Per tant, és veritat que com que estem mal acostumats a tot superràpid, contingut de pressa, que m'ho donin a la primera, que no trigui molt en el resultat, doncs sí, hem perdut pel camí moltes d'aquestes coses, que és una llàstima, i que haurem de treballar perquè els nanos entenguin que no tot és lo quiero y lo tengo, sinó que cal esforçar-se per obtenir-lo.
Jo tinc la sensació, per això, que generarà un efecte pèndol interessant, també. És a dir, que ara estem tots jugant una mica amb tot plegat, i que grans i no tan grans i joves estem veient fins on no podem portar, i ens estem relaxant amb algunes coses, però després trobarem les coses que ens faltaven, i es generarà una mena d'equilibri, espero.
Jo estic convençut. Mira, jo crec que, mira, la intel·ligència artificial, l'altre ho explicava a l'agència on treballem, diu, escolta, nosaltres tenim 15 grups de treball, intentant veure com podem aplicar-la de forma intel·ligent a allò que ja fem actualment. Ah. Clar, i doncs la gent, en lloc de veure-ho com un perill de ull em trauran al meu lloc de treball, és, ostres, això m'ajuda a ser més eficient amb el que faig i poder dedicar més estona a una altra cosa que fins ara el tenia que fer menys temps i que realment era de més qualitat i de més valor. Si tu ho expliques així a la gent, trobarem gent que s'hi adaptarà. I és veritat que hi haurà gent que aprendrà el llenguatge de la programació d'aquests cercadors d'informació d'una forma molt ràpida i altres que no voldran. Els que no voldran va ser com aquells que en el seu moment no van voler saber res d'internet. Doncs es van quedar enrere. I els que vulguin fer-ho tenen una gran oportunitat per construir. L'altre dia tenia uns nanos d'un institut de Prats de Lluçanès, allà a l'agència que em van venir a visitar, i els nanos els vaig dir, nois, esteu en el moment més dolç de la història. És com en l'any 96-97 l'aparició d'internet. Si ho sabeu aprofitar, us canviarà la vida. Us canviarà la vida, però prengueu-vos una il·lusió, que és una gran oportunitat. No escolteu allò de quanta gent es quedarà sense feina perquè apareixen noves professions. I aquest és el gran repte que ens ha de portar la intel·ligència artificial. Ara, també hi haurà, malauradament, gent que farà un mal ús d'això. Llavors sí que hem de perseguir, i hem de legislar, i hem de controlar aquest mal ús. Perquè, com sempre, hi ha gent que fa servir l'internet per coses bones i per coses dolentes. Per tant, hem de ser hàbils en els dos costats.
No? Sí, regular les persones, al final, les IAs són, només fan el que...
El que tu li dius, No? I ara sentirem disbarats de tot tipus. No? La teva sentia, no? Que la IA quasi ha pelat el senyor que conduïa...
Sí.
Bueno, ara sentirem mils d'històries aquestes, com els cotxes aquests que xocaven, que el primer que xocava sortit xocava sol. Bueno, doncs ens sentirem, sí, perquè malauradament això està en fase de proves. Però pensem d'aquí uns anys, eh? Mira, la teia ficava un exemple molt senzill. Vaig veure una startup que em va sorprendre molt, que detecta a través de les pigues que tu tens, o les marques de la teva pell, doncs li fas una foto i ella escaneja entre 60-70 milions d'imatges de pigues i et diu, escolta,
vigila,
vés-te a veure-la. Clar, això penso, quin gran avantatge de la intel·ligència artificial que permetrà que jo controli una piga i si allò pinta malament, truco un metge en lloc de... no mirar-me-la mai perquè no en tinc ni idea de pigues i trobar-me un dia que em diguin on vas amb això, noi, pel món, no? Doncs, bueno, aquestes coses mira-te-les en positiu i segur que seran interessants.
Doncs ho deixem aquí. És el que diem sempre, eh? La tecnologia és una eina meravellosa que té la seva cara i la seva creu, però que si es fa servir per millorar la nostra vida en tots els sentits, benvinguda sigui quina sigui. Bueno, Jordi Urrea, moltes gràcies.
A tu, un plaer.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem. Hey, it's a holiday. I got holes on holes and
they're out of control, yeah. Hey, it's another way. Volem dedicar els pròxims minuts a parlar d'una qüestió cada vegada més i més important, la ciberseguretat. Com va dir un expert al programa, estem a un clic de perdre-ho tot de vegades. O sigui, què més val no fer-hi bromes i prendre'ns-ho seriosament? I en parlem avui amb Selva Orejón. Benvinguda.
Què tal?
La Selva l'any passat va rebre el Premi Dona TIC Empresari, és experta en ciberseguretat, identitat digital, fundadora de l'Agència de Reputació Digital i Ciberinvestigació On Branding. Estem davant d'un problema tan greu com dèiem ara mateix a la intro o ens estem prenent massa pit?
No, no, estem davant d'un autèntic problema que penso que es podria definir així, però a mi m'agrada més definir-ho com un risc, més que un problema, perquè un problema té fi. El risc és una cosa que has d'estar tot el temps una miqueta en alerta.
Sí que és veritat, clar, un problema que una vegada el soluciones i deixes de tenir aquell problema, però això demana atenció constant, eh?
Exacte, això és estar tot el dia, estar en alerta en quines són les noves modalitats que tenim.
Clar, això demana molta informació i molta atenció per part d'empreses i de persones individuals, no? Comencem per el tema de les empreses. D'entrada, el cibercrim, que existeix perquè suposo que permet guanyar molts diners a les persones que perpetren aquest tipus de delictes, no?
Sí, totalment. És una realitat que les empreses estan tractant... De fet, estem tots en el mateix sac, però intenten combatre d'alguna manera quines són les diferents situacions que es poden trobar en el cas de que hi ha molts grups de cibercrim que estan tot el temps inventant quina és la millor manera d'estafar, d'extorsionar, d'obtenir dades, d'explotar els nostres propis recursos. És a dir, que les empreses tenen un grandíssim repte per endavant.
Si haguéssim de començar per controlar el primer paràmetre important quan entrem a nivell d'usuari i quan fem servir xarxes en general, el primer, allò que dius, el bàsic, quin seria?
Si em preguntes a mi, jo sempre et respondré que la identitat digital,
okay.
Perquè és la porta d'entrada de la resta dels riscos, sempre. De la cosa més bàsica, què és el que té exposada una empresa o una persona que pot ser potencialment utilitzable perquè deixi d'operar, perquè tingui un problema reputacional o perquè tingui un problema econòmic.
Clar, el tema, per exemple, és quan et suplanten la personalitat. El mètode més habitual per suplantar-te la personalitat, quin seria?
Copiar-te el perfil o els perfils.
Da.
O accedir a la teva pròpia xarxa o als teus propis canals de comunicació.
Uh-huh. I jo com ho puc evitar, això?
Doncs aquí es tractaria, per poder evitar que això et passi, tenir alertes de contingut amb, per exemple, alertes de Google o de manera professional amb una empresa com el que nosaltres fem, que t'avisi quan algú està publicant en el teu nom, amb el teu noms i cognoms, amb el DNI, amb el correu electrònic o amb el número de telèfon.
Uh-huh.
I, per una altra banda, una vegada tens coneixement d'això, demanar que s'elimini la informació que hi ha sobre tu, que no ets tu, i, evidentment, tenir protegit els teus canals de comunicació.
Però, per exemple, això últim, demanar-ho... Clar, la gent va una mica perduda. Com ho demanem? A qui ho demanem? On ho denunciem, per exemple, si tenim la seguretat o la sospita que ens han suplantat la personalitat a alguna xarxa?
Denunciar automàticament el cos de Mossos d'Esquadra.
Vale.
I demanar que s'elimini, doncs ens poden trucar, o a una empresa que faci coses semblants a la nostra, i que, aleshores, automàticament, no només els intentin protegir i prevenir per les properes, sinó també és superimportant la denúncia. La denúncia és clau, perquè això genera intel·ligència policial per poder veure si es tracta d'una cosa puntual o si efectivament és un autèntic grup criminal que és qui està intentant fer això.
Que n'hi ha, vull dir que tenim la sensació que són persones que estan soles davant de l'ordinador, però en realitat són empreses enormes dedicades al ciberestafar, no?
No sé si empreses, però grups criminals segur,
com
perquè
estructura,
no sé si facturen.
Evidentment.
Em sembla que només tenen beneficis.
No serien SL, no serien SLs,
per
entendre'ns, ni SAs.
No.
Però l'estructura sí que és similar a la d'una empresa, no? Segurament a nivell de funcionament.
Sí, sí, inclús amb el volum d'empleats, moltes vegades estem absolutament segurs que tenen molts menys empleats. Evidentment, ni una quarta part dels gastos fixos que tenim els que tenim empresa, i evidentment tampoc paguen impostos, és a dir que, en fi, és un xiringuito però que té beneficis de multinacional.
Absolutament. Parlàvem de la suplantació de l'identitat, que això d'una banda, evidentment, ens afecta la nostra reputació digital, per exemple, cosa que és una cosa horrorosa, però que també és una porta d'entrada a l'empresa. Per exemple, si et troben el teu correu electrònic o les teves claus, això és una porta d'entrada magnífica per començar a estafar dins de la pròpia empresa on treballes, no?
Totalment, totalment. De fet, ara justament estàvem amb Mossos i estàvem comentant que per nosaltres és superimportant sempre tenir identificades quines són les adreces de correu electrònic que s'han fet públiques dels propis treballadors, que això és un clàssic, passa moltíssim, i les empreses no estan traient les escombraries, no les estan esborrant. Les principals portes d'entrada.
Les escombraries són totes aquestes dades que queden per allà absurdes...
Filtrades.
Sense, sí, i la gent les agafa i les fa servir, no? Tenim dades aquí que són molt preocupants,
bueno, els grups criminals, sí, sí.
Sí, sí, clar, sí, sí. Quan dic la gent dolenta. Falta l'adjectiu. Sí, sí. Les dades de l'Agència Catalana de Ciberseguretat són realment molt preocupants. Resolen un crim cada 3 hores... que vol dir uns 2.000 l'any, i ja clar, d'això vol dir que n'hi ha uns quants que no es resolen, no? Per tant, és el que deies tu, realment és un tema realment preocupant, eh?
Sí, és preocupant perquè ja no és només la poca inversió. Per mi, saps quina és la preocupant realment per mi? És, no és només quantes informacions de delictes tenim o quantes denúncies, sinó quina és la manca d'inversió que hi ha. Aquesta per mi sí que és la de preocupant, perquè si tu tens moltes denúncies, tens moltes investigacions, però tens capacitat i inversió suficient com per poder-li fer front, aleshores estaríem tranquils, però la realitat és que no és així, a nivell europeu i a nivell internacional, eh?
Segurament un dels problemes, jo crec, que és que no generen alarma social, no? Com a mínim no tenim la percepció, com que no són actes violents, com que no són cridaners per portades de diaris i tot plegat, la percepció que té la societat és... Bueno, és una cosa que s'ha fet a través d'un ordinador, però és encara més greu en segons quins casos, no?
Home, jo coneixo casos molt greus, fins al punt que et diré que nosaltres treballem mà amb mà i colze amb colze amb l'Institut Carl Rogers de Psicologia, perquè necessiten moltes d'elles un acompanyament psicològic, perquè si no, no hi ha qui ho aguanti, eh? El fet de que t'hagin estat fent un assetjament, que paren accedit als teus canals de comunicació, que s'han posat en contacte amb les teves persones, això ja em diràs tu físicament quan s'ha fet. Vull dir, sense un dispositiu hagués estat impossible. I aquí hi ha conseqüències emocionals i psicològiques que són devastadores per a una persona. És a dir, que és com parlar d'un mal que sembla que com no t'has trencat una cama no es veu. No, no, és que és un mal enorme.
Parlem una mica també. Trobeu gent per l'empresa i les empreses en general que us dediqueu a la ciberseguretat? Trobeu persones formades o amb ganes de formar-se per treballar-hi? O encara...
Sí? Sí, hi ha molts... A veure, si et parlo... Això va per departaments, eh? Persones que tinguin a comunicació, a departaments de comunicació i màrqueting, i que tinguin coneixement de ciberseguretat i de ciberinvestigació, no, se'ls ha de formar, això està clar. Persones que vinguin del món de vendes, que siguin especialistes de lo nostre, tampoc. I molts que venen sense tenir una passió pels cossos de seguretat de l'Estat, i aquí és impepinable. Sí o sí, si estàs en branding, ho has de tenir. Si no, ho sento, no podem treballar. I també que no tenen ben assentat ni que són conscients de la importància de la privacitat. Però en el Departament d'Operacions, aquí sí que es troben persones que tenen un altíssim nivell, des del punt de vista, per exemple, de l'anàlisi d'intel·ligència, fins a que tenen capacitat tècnica, però el que més important és per nosaltres sempre és la qualitat humana. Després la tècnica ja l'ensenyarem.
Silva Orejón, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Nous camins.
I acabem el programa i ho volem fer coneixent sortides professionals lligades al món rural, forestal i agrari, una opció amb molt de futur. I per parlar-ne, Isabel Rovira, que és directora de l'Escola Agrària del Solsonès. Què tal, com estàs?
Hola, molt bé, bona tarda.
Benvinguda al Revolució. Diré que són sortides en les quals molts joves, segurament, perquè la majoria viuen a les ciutats, no hi pensen, no?, quan planifiquen el futur. Diuen, jo estic en una ciutat, això de món rural, forestal i agrari se m'escapa una mica. Però realment és una opció, i una opció potent i interessant, real, no?
I tant, és una opció molt important. Cada vegada la gestió dels espais naturals és més important perquè ja no és únicament la funció productiva que teníem amb el cap tota la vida de produir aliments, agricultura, ramaderia, fusta, espais naturals, sinó que cada vegada som conscients de les múltiples funcions d'aquests espais, com pot ser la funció ambiental, la funció social. A tots ens agraden, ens he passejat pels boscos i pels espais naturals i cal tenir uns coneixements per poder treballar i gestionar aquests espais d'una forma sostenible.
Què ensenyeu a l'Escola Agrària del Solsonès, ara que parlaves dels coneixements necessaris?
Nosaltres ens agrada definir-nos com un centre integrat de formació agrària i forestal sostenible. Com a centre integrat vol dir que fem formació al llarg de tota la vida, fem de formació inicial cicles formatius, però també fem formació contínua, que són cursos i activitats de transferència tecnològica per la gent que ja està treballant al sector. També tutorem joves que es volen incorporar a la... al sector agrari. I els àmbits que toquem doncs, són agrari, ramader, de jardineria, paisatgisme, forestal i de conservació del medi natural.
Aquí tinc cicle formatiu de grau superior de paisatgisme i medi rural,
sí.
Cicle formatiu de gestió forestal i del medi natural, també. Molt bé, vinc, faig tot això i després tindré feina. Tinc sortides laborals?
Hi ha sortides laborals. El percentatge d'inserció laboral que tenim és molt elevat. De fet, per lo que fa l'àmbit agrari, tenim més ofertes laborals que no pas alumnes que les vulguin cobrir. O sigui, no podem cobrir les ofertes que hi ha.
Perdona, que si ho fas i ho fas bé, aconsegueixes una feina segur.
Sí.
Així de fàcil.
Clar. Sí.
Tant de bo algunes carreres poguessin dir el mateix. Bueno, la majoria de carreres poguessin dir el mateix, no?
Sí, hi ha feina. I el sector forestal, doncs, també falten treballadors forestals qualificats. El que passa és que aquestes són unes professions que... estàs a fora, a l'aire lliure, són dures, i no sempre tothom vol accedir-hi. Però també hi ha, com a sortides, a part de treballar amb explotacions forestals, doncs hi ha conservació de fauna, vivers forestals, piscifactories... Bueno, hi ha una variabilitat important.
Teniu, sospito, no ho sé, igual em dius que no, alumnes molt vocacionals, aleshores, que tenen que detecten que en tenen aquesta necessitat, aquesta relació amb aquest tipus de feina tan concreta, o són, bueno, és una sortida com qualsevol altre. Jo crec que segurament és de la primera opció, no?
La majoria d'alumnes és la primera opció. Són vocacionals, que els hi agrada treballar fora i els hi agrada el contacte amb la natura. Sempre n'hi ha algun de despistat que ha aterrissat allà, no sap per què, però la majoria són vocacionals.
I proporció a la ràtio d'homes-dones?
Aquí punxem. Hi ha poques noies. Sí. Contem que entre un 15-25%, depèn de l'any, de noies. És un sector molt masculinitzat i aquí tenim feina a fer.
Sí, però clar, és el de sempre, no? Al final, també, potser és una opció que ni es pensa, no? De la mateixa manera que abans deia, la gent de ciutat potser no creu que és una alternativa vàlida laboralment per ells, o possible, potser per raons X, potser hi ha noies que tampoc ho pensen, no? Perquè potser la fisicitat de la feina no és tan exigent com per evitar que una dona la pugui fer, no?
No, perquè, com hem dit, les feines que pots fer són molt variades. No tot són feines físiques. Hi ha feines també de suport amb despatxos, amb enginyeries, que fan projectes, fan planificació de la gestió dels espais, inventaris... I cada vegada, per sort, ja estem més mecanitzats, la tecnologia avança i la força física doncs, no és tan necessària.
Ara volia parlar precisament de la tecnologia, que també és una cosa que ens ocupa molt el programa. Suposo que també la tecnologia ha canviat molt la naturalesa de la feina al llarg dels anys, no? Mm-hmm. Quins avenços hi ha que hagin modificat la feina en aquest sentit?
Pues hi ha molts avenços. Per exemple, en agricultura, ara es parla d'agricultura 5.0. Agricultura de precisió. Els tractors ara ja porten un GPS incorporat que si tu introdueixes les dades, doncs ja quasi poden anar sols. Però, a més, tenen un sistema de connexió amb les eines, com pot ser una sembradora, per exemple, que ja et deixen anar la quantitat de producte que necessites segons el tipus de conreu. Per tant, aquí hi ha un sistema d'informació geogràfica i de tractament de dades molt importants per tant d'optimitzar els recursos i crear el mínim impacte ambiental possible. O amb el tema dels sistemes de recs, no?, per optimitzar l'aigua, doncs sistemes molt eficients a través de sensors d'humitat, a través de connexió amb estacions meteorològiques que t'ajusten l'aigua necessària, o amb el cas del món forestal, doncs hi ha màquines que et fan la feina que faria un operari manual, estic parlant de processadores forestals, autocarregadors, els drons també es comencen a introduir en aquest sector.
Tot això són coses que s'aprenen a la vostra escola, sí, a més, esclar, no? Una última qüestió. Hem parlat de tot això com a sortida professional, laboral, oportunitat de vida, etc. Fem la pregunta al revés perquè es vegi la importància que té. Què passaria si no hi haguessin aquests oficis a la nostra societat? Algunes són evidents. En alguns casos no menjaríem. D'acord.
És que és el primer que anava a dir. És el primer que anava a dir.
No, però està bé repetir-ho perquè no hi pensem gens.
Sí, és que hi ha molta desconnexió. Cada vegada hi ha més desconnexió. Connexió entre el món urbà i el món rural. Primer, som producció d'aliments, per tant, som productors, és evident el que passaria si no ho féssim. Però, a part d'això, cada vegada som més gestors dels espais naturals, dels ecosistemes. Pensem en els boscos, per exemple. Una dada important, el 90% de la superfície de Catalunya és terreny agrari i forestal. Això és molt.
Sí.
Uns anys enrere només pensàvem en la funció productiva dels boscos, dels cultius, però clar, cada vegada som més conscients que les funcions que tenen són múltiples, no? La social, que ja n'hem parlat, no? per tota la població, però hi ha la funció ambiental. Els boscos produeixen oxigen, això ho sabem tots, però, per exemple, la regulació de l'aigua, una bona gestió d'aquests espais, el fet de tallar o no tallar la fusta, que és un tema que ha estat molt discutit, no? Ara veiem que els arbres doncs, consumeixen una aigua que transpiren i que si nosaltres mantenim unes densitats determinades d'arbrat, potser no hi haurà tant consum d'aigua, aquesta es mantindrà a les capçaleres, anirà als rius, anirà als embassaments, serà aigua que tindrem disponible. Però també podem regular el combustible que tenim perquè en cas de que hi hagi un incendi forestal aquest no arribi a grans magnituds.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat.
Acabem programa i acabem amb una frase d'algú que va viure fa molts anys, el filòsof grec Sòcrates, però que va dir coses que encara són vigents. Altres no, però algunes encara són vigents. Per exemple, aquesta. El secret per canviar és concentrar tota la teva energia no a lluitar contra el que ja és passat, sinó a construir el que és nou. Doncs mira, aquesta plenament vigent, Sòcrates. Gràcies, oients. Fins la setmana que ve.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina i Adam Martín, Jordi Pi, Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Rugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. Passa bé, passa bé. Just
Dream about.